Bé, com sap tot el món, hi ha hagut un descobriment que ens ha fet girar Moscava els orígens d'eixa mà d'Urulegui de bronze que se situa, l'origen de l'euskera fa 2.000 anys. Tenim nosaltres el professor Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què és esta mà?
Mira, és que m'han preguntat molt sobre esta mà, no? I crec que és interessant també que la contextualitzem també, no? Perquè és tan important no només per a l'antropologia, sinó també per a la mateixa lingüística. La mà d'Urulegui, que es diu així, en basc Urulegui Koskua, és un artefacte arqueològic que el podem situar en l'edat de ferro i que s'ha trobat a prop d'un castell que s'anomena Urulegui, que està a la vall d'Aranguren, i que té de curiós esta mà, no? Bé, a banda de que recorda molt a altres mans que també són importants des del punt de vista antropològic i històric, com la mà de Fàtima, no sé si et sona, Fàtima, que era la filla de Mahoma, o els jueus la coneixen com la mà de Míriam, no?, que era la germana de Moisès. Bé, a banda d'aquest paral·lelisme, que és un poc, l'he fet una miqueta lliure, és curiós perquè quan s'han posat els lingüistes a analitzar-ho, han trobat ahir una paraula, sorioneku, que per comparació amb l'euskera actual, el que es veu que està fent és desitjant bona sort. És com si diguérem la típica entrada amb una benvinguda que n'hi ha fins avui en dia en les nostres cases. Per tant, els especialistes ho anomenen apotropai, que és a dir, és això, no? Que és un desig de bona sort. I a banda d'això, la situaríem en el segle I abans de Crist. Per tant, esta seria la primera paraula escrita en basc, en euskera, i escrita, no? Això és una de les coses que també ha cridat molt l'atenció. Com està escrita? És una escritura ibèrica nord-oriental, així l'han anomenat, no? La descoberta l'ha feta Matina i Staran, i ja es va descobrir l'any passat, però per què l'hem coneguda ara? Doncs perquè després de la recerca al llarg d'un any s'ha presentat ara este novembre, el 14 de novembre passat, a la societat per al govern de Navarra i la societat de ciències anomenada Arantzadi. Com he dit, és un jaciment de l'edat de ferro. Ja sabeu que bé, els historiadors parlen de l'edat de bronze, no?, que seria 3 mil·lennis al 1200 abans de Crist, i esta que començaria, depenent una miqueta de la part d'Europa, però al voltant del 12 abans de Crist, no? I una de les coses que m'ha semblat curiosa, no?, és este paral·lelisme que es fa amb l'alfabet iber, perquè això seria molt llarg d'explicar, no?, la relació entre l'iber i l'euskera i el basc, però si no com a llengua, almenys sí com a escritura, però han trobat, i també per comparació amb algunes monedes que ja havien trobat prèviament, una espècie de tau que seria com una lletra pròpia, una adaptació que van fer els euskalduns, els parlants d'àrabs d'aquell moment, al seu alfabet. Una cosa important és que fins ara, segons explicaven els especialistes, no es pensava que realment els bascos d'aquell temps llegiren i escriviren, sinó que es pensava que eren analfabets i que quan van vindre els romans, doncs van adoptar més o menys el seu alfabet. Doncs bé, ara s'ha demostrat que no, que tenia un alfabet propi i adaptat, de fet, a la seva llengua. Aquesta espècie de tau, per a que la gent m'entenga, és com si diguérem la N en castellà o la C trencada en valencià, que sí, que tenim en alfabet llatí general, però després tenen com alguns símbols que serien símbols propis, no? En quin context o en quin context apareix esta mà? Bé, més o menys, segons el que explica Matina i Staran, seria en el context de la guerra sertoriana, no?, que va tindre lloc al segle I abans de Crist. Sembla que en aquesta guerra, com fugint, doncs van abandonar o van deixar una sèrie d'elements, un dels quals seria esta mà, la mà d'Urulegui. Per tant, seria un poblat del segle I abans de Crist, de l'edat de ferro del segle I en el context de la guerra sertoriana, i I ahir és en aquest context és on s'hauria trobat, no?
I en quin estat s'ha trobat?
Doncs en molt bon estat, realment, perquè és una peça de bronze, i això crec que també té a veure en la no oxidació d'eixa mà. Té una escritura en la part de darrere. Una de les persones que treballen en el... diguem, en, una vegada porten, diguem, al laboratori a mà, n'hi ha unes persones que treballen com en netejar-la, no? Netejar-la i traure les inscripcions d'ahir, que, clar, el lingüista té una feina ahir, l'arqueòleg una altra, el químic una altra, no? I l'arqueòloga Leire Malcorra, que l'haureu vist en algun documental, que és del Departament de Restauració del Govern de Navarra, fixeu-vos com d'importants són aquests departaments. Jo recordo, per exemple, quan va vindre ací, en concret per a la restauració del Pas de Sant Pasqual, la representant del Departament de Restauració del Govern Valencià, no? I dius, totes aquestes coses, doncs, per a què servissin? Doncs, entre altres, és una autèntica meravella tindre esta mà, no? Al ser de bronze, doncs, no s'ha rovellat, no s'ha oxidat, i en el procés de neteja i restauració en el que va participar una altra dona, que és Carmen Usua, ella troba unes ratlletes i uns punts que s'examinen, i s'examinen per un especialista en lingüística indoeuropea que s'anomena Javier Belaza, que està en equip en un altre lingüista que s'anomena Joaquín Gorrochategui. I ell explica que una de les coses curioses i úniques d'esta mà també és la tècnica que es fa servir per a fer la inscripció, que és una espècie de puntillat. Però diu que és única perquè abans del puntillat se fa un esgafriat en una espècie de, diguem-ne, com de, no me diré la paraula, com de ganivet, per a fer una miqueta com la base, no? I que això seria bastant peculiar. El material és estany, coure, plom, materials que han trobat en esta mà, no? A banda del bronze. I en total apareixen 40 signes. Signes que, com he dit, vindrien de l'Iber, excepte un, que seria aquesta tau llatina, i ahí el que tenen...
Què volen dir, aquests signes?
Bé, el primer que n'hi ha és el Sorioneku, que és un desig de bona sort. Després, en la línia 2 posa Teneke de Kiratere, que no s'ha descifrat, o Tirtan Seakari, que no s'ha descifrat, i Eraukon, que aquesta terminació sí que expliquen els lingüistes que probablement és una forma verbal, és un verb, diguem-ne, per la composició habitual del basc. De fet, en basc actual, la feliç afortunat és Zorioneku, Sorioneko, i per això la paraula es deduís que és Sorioneku. Hi havia dubtes, això ja és més de lingüista, en la K, si era una K o una G, però per analogia en el euskera actual, doncs s'ha deduït que és Sorioneku. Ahí s'utilitzen diverses paraules, com la paraula bascònic, que en l'evolució d'una llengua és com quan parlem d'israelí, israelita, no? Són terminologies que... La paraula basc, que diem que ve del llatí, permetat així en auscus, és una variant d'euskal, i tot això, diguem-ne, que va evolucionant euskal, auscus, bascó, d'acord? També en la, diguem-ne, en les cròniques contemporànies dels romans, no? Es parlava d'Aquitània, el gascó, també probablement és una variant d'aquest euskar. Veieu que tot té... en el fenomen de la metàtesi és que les consonants internes de la paraula van ballant, van canviant de posició.
Hi ha algunes altres troballes similars al nostre país?
Sí, n'hi ha algunes prèvies, moltes, no? I per això s'ha pogut una miqueta afilar la importància de la mà d'Irulegui, no? d'esta mà. Una altra seria l'Estela de Lerga, no? Que també es va trobar no massa lluny d'esta localitat que estem comentant, també a Navarra, a la localitat de Lerga. L'Estela de Lerga el que testimonia és l'existència de noms de déus i de noms propis basco-aquitans. Quan parlem d'aquitans, més o menys ens anem a l'euskera també, no? I ahir n'hi hauria una traducció d'aquesta inscripció com a Ume, fill de Sahar, va posar este monument en el seu cosí Narjunges, fill de Abinxuhar. Bé, es veu que també la cristianització, aquesta és una de les moltes teories que s'han fet sobre per què perviu fins avui en dia una llengua tan antiquíssima, la cristianització va ser més tardana i això va produir precisament que la llengua es mantinguera viva, no? Ja sabeu, no?, que per exemple la mateixa ciutat de Pamplona vindria de Pompaelo, que Pompaelo ve de Pompeiópolis, i ahí n'hi hauria una arrel euskèrica, no?, que és esta de Iru, que vol dir ciutat o poble, i d'ahí vindria Iruña, que és l'altre nom oficial que tenim per a la ciutat de Pamplona, no? I les restes euskèriques les trobem doncs arreu de tot el territori, també del territori on actualment es parla el valencià, i ahí és una miqueta on volia relacionar-lo en la nostra llengua mateixa, no? I qui la relaciona sobretot? Bé, Joan Coromines, que és un lingüista nostre, que doncs ha estudiat tota la etimologia valenciana, i ell parla que l'euskera es parlaria des de l'extrem mediterrani, diguem el que s'anomena la Catalunya Nord, fins a pràcticament Cantàbria, Astúries, sí. És a dir, tota la franja nord de la península i sud de França. Per què? Doncs és molt fàcil, perquè nosaltres anem al que s'anomena els endònims o els etnònims, que serien els noms de les ciutats, dels llocs, i ho relacionem en l'euskera actual o l'històric, el proto-euskera, no? La mare de l'euskera, com si digueren. I ell parla de ciutats com Esterri, Gerri, Àger, Andorra, Urgell, Aran, que en la paraula urus, ur, ja hem dit que vol dir ciutat, poble en euskera, no? I que això, per tant, ho relacionaria en el valencià actual, no? Herri, per exemple, saben què vol dir poble, Euskadi, Herria, haureu sentit, no? El poble d'Euskadi, no? Tenim paraules també com Biciberri, que també apareix en llocs dels Pirineus, que significa vida nova, la mateixa Vall d'Aran, no?, que Aran en basc actual vol dir vall, sí. La vall de la vall, no? Sí. Seria la vall d'Aran, Aran que vol dir vall, no? Tot això ho utilitza Coromines per a demostrar la influència de l'euskera sobre el valencià. Hi hauria també algunes més, aquestes ja en aranès, no?, com la pèrdua d'aquesta F inicial, que en valencià mantenim fort, però en aranès no, per exemple, farina, que es diuen aria, i en castellà també harina, sí. I que molts lingüistes han establit que aquesta pèrdua de la F inicial és ni més ni menys que una influència de l'euskera, no? I jo que algun dia vos parlaré d'una xicoteta col·lecció que tinc de bíblies en llengües europees, una de les coses també molt curioses és l'anomenada Bíblia protestant de Leizarraga, que va ser un protestant que al segle XVI se'n va a l'exili i està en algun d'estos pobles, per cert, per on va passar Sant Pasqual per a fer arribar ese missatge al prior de la seva orde, i ahir n'hi havia els hugonots, que eren els protestants, un dels quals era Johannes Leizarraga, que va traduir la Bíblia, en este cas era protestant, va traduir la Bíblia a l'euskera. Bé, doncs tot això representa esta mà, la mà d'Irulegui, que el que ens porta és a un segle abans de Crist, i el que ens porta és una miqueta a valorar el nostre patrimoni com a estat espanyol, patrimoni ara lingüístic, també antropològic, perquè tenim viva una del, o si no, la llengua més antiga d'Europa, que és el basc. Així que no només valorar la nostra, no, evidentment, el valencià, sinó les altres que com a patrimoni té este estat. I això, ja que m'han preguntat molts, no, perquè com em dedica a la llengua, doncs, que m'has deixat aquest espai una miqueta per explicar quina és la importància de la Mà d'Irulegui i per què és tan brutalment, és tan absolutament important per entendre el que som, fins i tot des del punt de vista valencià.
Pues, Santi Cortells, ens dices bocabadats, en tot això que és i tot el que ens contes, i sobretot el de posar en valor les llengües, que és tan important.
Moltes gràcies.
A tu com no.